Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. Continuem molt pendents a aquesta hora de l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Coll de l'Alba, Tortosa. Ja són 21 a les dotacions terrestres i 4 d'aèries que treballen per mirar d'extingir el foc. Els bombers a aquesta hora prioritzen l'atac del flanc dret, una zona de molt difícil accés al fons del barranc. Un foc que afecta massa forestal i una zona també envoltada per camps de conreus. Els efectius han demanat als responsables de la central eòlica del Coll de l'Alba l'aturada dels aerogeneradors i l'evacuació de tots els treballadors que hi ha a la zona. De moment no hi ha cap nucli habitat que estigui afectant. N'estarem molt pendents. Mentrestant, avancem amb més qüestions. Yolanda Díaz demana explicacions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per l'enviament d'armes a Ucraïna. La vicepresidenta segona del govern espanyol exigeix un debat al Congrés dels Diputats sobre aquesta qüestió. Són declaracions de Televisió Espanyola.
Esto es muy grave. La falta de transparencia del gobierno de España es muy grave. Es muy grave con el socio del gobierno. Insisto, en dos ocasiones por escrito y las mantuvimos en el Consejo de Ministros, pedimos información de esas cuantías elevadísimas para saber de qué demonios estábamos hablando. A día de hoy no se nos contestó hasta que ayer, insisto, se publicó un medio de comunicación. Es muy grave por una falta de lealtad con el socio de gobierno.
I avancem amb una notícia que acabem de conèixer ara mateix. La Generalitat afluixa les restriccions a l'Alt Empordà. Els 22 municipis del sistema fluvià Muga, que estaven en emergència 2 per falta d'aigua, passaran a fase d'excepcionalitat. És la mateixa relaxació de mesures que es va aprovar ara fa unes setmanes a l'àrea de Barcelona i altres punts també de Girona. Un canvi, per tant, que afecta municipis com Figueres, Cadaqués, Roses o Castelló d'Empúries, entre d'altres. Ho acaba d'anunciar la comissió de sequera, ho acaba d'anunciar en aquest cas la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la comissió, com dèiem, de sequera.
Actualment aquest aqüífer mostra una recuperació ja consolidada dels seus nivells, situant-se als 16,18 metres sobre el nivell del mar, tenint en compte que abans de les pluges va assolir uns valors que no arribaven als 14 metres, als 13,7 metres.
Plaja també ha explicat que dilluns que hi haurà un desembassament d'aigua al sistema Ter Llobregat per permetre que els pagesos de les zones afectades puguin regar. Això sí, el govern ha explicat que mantindrà les restriccions de la fase d'excepcionalitat, i és que l'objectiu és mantenir el nivell de les reserves d'aigua ara que s'han recuperat, però evitar que tornin a caure amb l'arribada de l'estiu, quan sempre hi ha un augment d'aquest consum d'aigua i també augmenta l'evaporació de les reserves acumulades als embassaments per la calor. Per tant, una notícia que acabem de saber i que acaba d'anunciar la portaveu del govern, Patrícia Plaja. I més qüestions d'aquest dimarts sobre l'incendi de Badalona, on els bombers han trobat una víctima. La Guàrdia Urbana acaba de confirmar que l'home tenia una vintena de detencions per delictes greus. Es tracta de robatoris amb violència o intents d'assassinat. També tenia conflictes amb els veïns del bloc de pisos i fins i tot els havia amenaçat en alguna ocasió. Alguns testimonis asseguren que recentment fins i tot havia intentat matar el veí del segon i ja havia atacat una víctima, una veïna del primer pis. A més, feia les seves necessitats a l'escala, posava la música a tot volum a altes hores de la matinada o llançava coses pel balcó. La víctima vivia a l'àtic i a la façana del bloc de pisos hi havia una pintada que posava assassí. Els testimonis expliquen que la pintada va aparèixer tot just després que la policia trobés el cap d'un noi de Vic a la muntanya de Can Ruti. Segons explica la periodista Tura Soler del Punt Avui, l'home que han trobat mort avui al pis on hi ha hagut l'incendi va ser l'última persona que va veure en vida el noi de Vic. En punt la 1:04, plana esportiva, el futur entrenador del Barça, Hansi Flick, ja és a la ciutat de Barcelona a l'espera que el club faci oficial el seu fitxatge. El tècnic alemany ha avançat la seva arribada a la capital per estar preparat per reunir-se amb la directiva del club quan s'arribi a un acord amb la gent de Xavi Hernández per la liquidació del seu contracte, que volen, per tant, tenir tancat abans de signar el de Flick. El futur tècnic del Barça, de fet, ja se l'ha vist aquest matí en un luxós hotel situat al Passeig de Gràcia. Fins allà s'hi han desplaçat 12 empleats del club i tot fa pensar que l'anunci del seu fitxatge és imminent. Per tant, estarem molt pendents. I paral·lelament, el club també ja ha iniciat converses per allargar més anys el contracte d'Itana Bonmatí, que s'acaba el juny del 2025. L'oferta la convertiria a la jugadora més ben pagada de la plantilla. Doncs amb aquestes dues informacions blaugranes acabem. Més notícies al punt de les dues. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Gairebé 6 minuts que passen de la una del migdia i per parlar de moda ja tenim a la dissenyadora, evidentment, de moda. I...
de moda.
Inés Farrés, què tal? Bona tarda.
Molt bé, com estem?
Bé.
Aquí, una altra setmana més, portant...
amb el caloret, faller.
Ja comença. Ja d'aquí res estem parlant ja de banyadors, biquinis i robeta d'estiu.
Ui, que en parlarem, d'això?
Sí.
Sí?
Sí, l'origen.
Boníssim, perquè hi ha moda, també, d'això.
Home, i tant.
Prendes
evolució, molta evolució a nivell dels anys, perquè és una peça no tan antiga
clar, que ha canviat
moltíssim en pocs anys.
Sí.
O sigui que està al forn.
Ui, en parlarem, eh? Perquè
hi ha...
qui es pensi que per gustos colors... en el tema dels biquinis o trajos de bany femenins, com d'homes masculins.
No, d'home també n'hi ha el seu què.
Que hi ha des de...
ja només amb les formes ja hi ha com diferents...
Sí. Hi ha des dels slips fins aquells que t'arriben per sota els genolls.
Ostres, aquell tipus surfer, dels 2000.
N'hi ha de... jo els slips no suporto. Però ja en parlarem d'això un altre dia.
Sí, perquè a més dona debat.
Avui parlem d'un nom propi.
Sí, una marca de Louis Vuitton, que últimament ha estat molt al candeler per diferents motius, que avui repassarem una miqueta, però està sent notícia aquestes setmanes, aquesta marca, i sobretot amb la ciutat de Barcelona. Us poso en situació. El passat dijous va tenir lloc aquí a Barcelona la desfilada de la seva col·lecció Creuer 2025 al famós Parc Güell.
Sí.
Fins aquí tot bé. Va ser tancat per l'ocasió i va rebre més de 600 convidats per conèixer demà la nova col·lecció.
Vamos. Sí.
Però què passa? Que va generar una mica de controvèrsia, perquè els veïns es van sortir a queixar...
Sí,
i,
es va trencar les escales, de fet.
Es va fer una miqueta de renou.
Sí.
Llavors, bueno, per una banda toquem la col·lecció i per altra toquem una mica...
Val.
Bueno, l'esdeveniment, com dèiem...
Puc dir la meva, respecte a això?
Digues. Ja t'avances, eh? Ja...
Sí, és que és una qüestió que...
Et pot.
Sí. Sí, em pot. De fet, diguem-ho ja, jo t'ho he dit fora, eh?
No, jo em faré la sorpresa.
Vaig directament allò que t'he dit. Que és que, aviam, senyors de Louis Vuitton, hi ha associacions de veïns a Barcelona, a París, a Hong Kong i a Kuala Lumpur, segurament. Tant costava venir uns dies abans i reunir-se amb aquesta gent i dir-los, escolti'm, farem això... quines mesures prendrien perquè vostès hi estiguin d'acord? Volen participar-hi activament d'alguna manera? I ja està, i no hagués passat res, trobo, eh?
O tot i que sigui, perquè, com comentàvem també fora de micròfons, pocs cops s'acostuma a demanar opinió als veïns.
Sí,
però
absolutament.
Però potser ho avises amb més temps, dones solucions... Aquí és veritat que es va tancar el parc, llavors molta gent no hi podia passar. Crec que només ho van deixar obert per una escola que hi ha, com, o a l'altra banda...
Val dir-hi reixac, sí.
Sí? I quatre excepcions més, o sigui, va ser com bastant puntual. Sí que és veritat que també una miqueta controvèrsia és que van aprofitar sortir com amb tota l'artilleria. No només van ser els veïns, que també es queixaven una mica d'aquest ús privat de l'espai públic, sinó també ja hi va gent que va sortir una mica amb tot. Gent a favor dels animals, com fotent canya una miqueta a Louis Vuitton per els seus maltractes animals, ja va sortir una mica tothom. O sigui, s'hi va afegir...
Vinga, som-hi, eh?
Va ser una mica per xarxes socials, es va organitzar una cacerolada i llavors s'hi va afegir tothom. Què passa? Que això es va desmadrar una miqueta i va acabar amb actuació policial, diversos ferits i un detingut. Llavors tot això va entelar bastant l'esdeveniment en si mateix.
El que sí que hi havia eren convidats...
clar, que devien flipar. A mi m'encantaria saber... Les... Bueno, jo crec que tot arreu sempre n'hi ha coses d'aquestes, i és que quan s'acostuma a reunir molt de poder o moltes celebritats en un mateix lloc, sempre hi ha alguna cosa que es reivindica. Uh-huh. Però convidats del nivell de... Des d'Ana de Armas, Esther Expósito, a nivell nacional, Jennifer Connelly, Lea Seydoux, Saoirse Ronan... O sigui, hi havia molta, molta gent important, famosa i afí a la marca de Louis Vuitton.
Per cert, que moltes d'aquestes persones s'allotjaven a l'hotel Mandarin de Barcelona.
Sí.
Saps el que va passar al Mandarin o no?
No.
Si ho busqueu a la xarxa, ho trobareu. Mira, jo he estat molt temptat avui de posar l'àudio d'aquest vídeo perquè val molt la pena. Uh-huh. L'àudio d'aquest vídeo és un senyor anglès que viu a Barcelona ja fa uns quants anys i cada cop veu una massa de gent enorme davant de l'hotel Mandarin amb els mòbils preparats per fer fotografies. I quan comença a preguntar aquest senyor, això és un vídeo que el podeu buscar, està gravat, quan comença a preguntar aquest senyor quant temps fa que hi són allà esperant, hi ha molta gent que diu que hores, esperant allà a la porta del Mandarin, i la següent pregunta és, però qui espereu? No ho sap ningú.
Sí, estan allà, alguna cosa passarà, però no sabem ni
no
què.
No ho sap ningú. Es va produir un efecte crida.
Sí, com allò de que si tu mires la cantonada d'un edifici, tothom la mirarà.
Sí, en aquell edifici, sí que és veritat que s'allotjava Ana de Armas entre més gent, no sé si eren totes... Ana de Armas hi era segur, però hi havia més gent que participava d'aquesta desfilada i tal.
Sí, que ho sapigués, tenia motiu per estar-se allà, exacte, però que molta gent es va començar a quedar...
Moltíssima gent no sabia ni per què estava allà.
És que no em sorprèn.
És que vivim en una societat... Ho diu, aquest senyor, amb el vídeo, que vivim en una societat que estem embogint.
Doncs és que a vegades puc entendre que no se'ns preguntin les coses, perquè veus el panorama i té tela.
En fi.
Doncs aquesta desfilada, que, com dèiem, tenia tants convidats, era una fita més en la relació de la marca de Louis Vuitton amb la ciutat condal, perquè... Barcelona va ser la ciutat escollida per obrir la seva primera botiga a Espanya el 1987. O sigui que aquí hi ha un lligam que ve des d'antic. Des de llavors també compta amb dos botigues a la ciutat i quatre tallers de marroquineria a Catalunya que donen feina a més de 1.800 persones. O sigui que Louis Vuitton sempre té en el seu radar a la ciutat de Barcelona. I a més també l'ha escollit aquest any que justament coincideix amb el patrocini de la 37a Copa Amèrica de Vela a Barcelona, que també serà com tot un esdeveniment aquest any, i de la qual la firma francesa és la principal patrocinadora. O sigui que aquí veiem diverses relacions que té la ciutat de Barcelona amb Louis Vuitton. Que sí que és veritat que, com dèiem, doncs va generar una miqueta de controvèrsia tot aquest tema de la desfilada, les protestes, però que finalment, realment, si tu veus les fotografies, ha quedat molt maco i uh-huh. La desfilada entre les columnes del Pargüell, la veritat és que és una passada.
No, és una cosa o l'altra. Jo també he vist les fotografies i he vist les imatges i era preciós.
I aconsegueixen això, un espai que... T'anava a dir tothom podem visitar, però és mentida, perquè jo ja no sé a quan està l'entrada del Pargüell, però
no,
bueno...
No, però els residents de Barcelona podem demanar-la a l'Ajuntament a través del web, en fi...
Supernormal.
Sí, has de fer una cosa una mica estranya, però vaja...
Doncs bé, doncs les fotografies de la desfilada, la veritat és això, doncs que van quedar molt maques, l'espai era una passada. Clar. I va molt, molt adient. No és la primera desfilada, però, que es fa en un lloc tan emblemàtic, uh-huh. Perquè sovint moltes col·leccions, normalment de marques així tan de renom, es presenten a llocs famosos de les ciutats que es tanquen al públic durant unes hores per convertir-se en escenaris uh-huh. Així com més màgics. Jo, per exemple, una que recordo molt va ser la col·lecció del 2016 de Fendi, que celebrava els seus 90 anys, quan encara ja estava al capdavant Karl Lagerfeld, que es va fer a la Fontana de Trevi.
Ep!
Que era d'alta costura, o sigui que també els vestits eren com molt més senyorials.
Tancar també la Fontana de Trevi, eh?
Sí, sí, és que, clar, jo crec que potser és que no estem tan acostumats, però està a l'ordre del dia això de tancar llocs i dir, fem una desfilada. Doncs en aquella de la Fontana de Trevi, si la busqueu, us semblarà una passada, perquè van fer una passarel·la transparent de la mateixa altura de l'aigua.
Boníssim.
Bueno, una miqueta més, clar.
Sí, clar.
I llavors, les models semblava que anaven per sobre de l'aigua.
Boníssima, aquesta.
Llavors, entre efectes de llums, de músiques i els vestits,
la buscaré,
que eren una
aquesta,
meravella,
doncs
pues aquesta jo us la recomano perquè, de veritat, que és que va ser espectacular. I era una col·lecció pròpia d'aquests 90 anys de Fendi. Però no ha estat l'únic indret així icònic, que s'ha convertit en passarel·la. Uh-huh. Altres espais, que tot això ho podeu buscar, perquè de veritat que és que les fotos valen molt la pena. Per exemple, Fendi també, el 2008, a la Gran Muralla Xinesa. tot a lo llarg. Però
seria llarguíssima aquella passarel·la, eh?
Devien acabar amb agulleta, amb els models. Clar, posaven a tothom, així com a banda i banda, doncs allò va ser espectacular. No, he de dir que no sé si només era un tros, però bueno, que almenys l'espai era maquíssim. Per exemple, Yves Saint Laurent, a la primavera-estiu de 2020, a la Torre Eiffel, que passejaven, bueno, caminaven com just als peus de la Torre Eiffel, i es veia la Torre Eiffel just com darrere de les models que caminaven.
Boníssima.
Llavors,
aquesta.
Clar, també l'indret era espectacular. Per exemple, Dolce & Gabbana, d'alta costura a la tardor-hivern del 2019, a les ruïnes del temple grec de la Concòrdia a Sicília.
Preciós, això, eh?
També brutal. O sigui, és que a mi aquestes coses de quan s'ajunta moda amb art, amb arquitectura, em semblen espectaculars. Una que, per exemple, em va sobtar bastant, que aquesta no la coneixia, va ser de Gucci el 2017, als passadissos de l'abadia Westminster, a Londres. També així com un aspecte
no
més gòtic.
No deu ser fàcil, això,
No, i per això, quan vaig llegir la Badia de Westminster, dic, ai, no m'ho crec, però no, eren els passadissos, perquè dic, home, no crec que la pròpia abadia ho facin. Eren com els passadissos una mica adjacents a la catedral. Un altre, per exemple, de Pierre Cardin, el 2008, al desert del Dunhuang, a la Xina.
També
espectacular per l'ambient. I una bastant típica que es va fer fa 4 anyets de Jaquemus als camps de la banda de la
Florència
Francesa. Mira,
aquesta la recordo i tot.
Aquesta va tenir bastant de revolt, perquè era de les primeres col·leccions, jo penso, de Jaquemus, que tenia molta expectació, i clar, a la Provença hi van ficar també aquestes pameles tan grans, i quedava, la veritat és que, espectacular. Però bueno, la llista és infinita, podeu buscar-les totes, són totes espectaculars, i ara se'ns afegeix ja el Pergüell, o sigui que ja tenim aquí el nostre detallet dintre d'aquesta llista. Però bueno, tema de les fila de part, Louis Vuitton també ha sigut notícia recentment per una altra cosa, que és un nou capítol dins de la seva campanya Core Values, que és com una línia que té, que es fa campanyes com bastant... Diguem com si fos una història a la que es van sumant capítols.
Val.
I aquests capítols són campanyes que van fent d'aquesta mateixa categoria, que seria de Core Values, que és on es fa ressò a través de rostres coneguts dels seus valors de marca. Us poso en situació que segurament amb això us entendreu més. Una de les darreres entregues que es va fer en aquesta sèrie la van protagonitzar els futbolistes Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
Poca broma.
Amb les imatges que van donar la volta al món i que per això potser les heu vist aquestes imatges i no sabíeu ben bé de què són, doncs d'aquesta campanya. En aquestes fotografies apareixien els dos astres de la pilota jugant una partida d'escacs, però en comptes d'en un tauler sobre un maletí de Louis Vuitton. Llavors, era una campanya que es batejava com la victòria és un estat d'ànim i ajuntava aquests dos rivals al punt en comú, diguem, que era els productes de Louis Vuitton. Llavors, en aquesta ocasió, els protagonistes també han sigut dos mítics, entre cometes, rivals de l'esport, però amics fora de les pistes, que són Rafa Nadal i Roger Federer. Les imatges estan com una mica batejades sota el lema alguns viatges es converteixen en llegendes. Els tenistes han estat retratats per la fotògrafa Annie Leibovitz, espectacular la seva feina, durant l'ascens al cim de la serralada italiana de Los Dolomites, ni més ni menys. Un lloc idíl·lic a 3.000 metres d'altura que, a més, ho han fet amb neu. O sigui, totes les fotos estan en un paisatge nevat i, de fet, diuen que no va ser tampoc gaire fàcil la pujada per fer les fotografies. Però, bueno, és una manera de transmetre aquests valors de perseverança i aventura que també defineixen les carreres de Federer i Nadal i es lliguen amb la marca de Louis Vuitton.
Clar.
Llavors, amb aquesta campanya, la firma ha volgut crear com una metàfora visual entre les trajectòries dels dos esportistes, també marcades per la seva amistat, el respecte i el camí aquest ple d'obstacles a superar, com seria la pujadeta als Dolomites.
Déu-n'hi-do.
Un símil dels protagonistes amb els dissenys de Louis Vuitton, que a més, per les fotografies, s'han casat perfectament amb ells, una mica seguint les seves personalitats. Per exemple, Roger Federer apareix amb la motxilla Monogram Christopher de Louis Vuitton, que simbolitza com aquest estil més atemporal i durador que també s'atribueix al tenista. I, en canvi, Rafa Nadal porta una versió Monogram Eclipse que simbolitza més el dinamisme, la força i la tenacitat que caracteritza el mallorquí. Llavors, aquesta campanya, a part de les fotografies, s'ha presentat amb diferents vídeos on els protagonistes parlen una mica de la seva relació dins i fora de les pistes i del que suposa també per ells protagonitzar aquesta campanya. Llavors, Nadal deia que... Bueno, els vídeos també són bastant macos perquè estan ells dos, que a mi és una parella que m'agrada bastant com una mica aquests valors, no?, de fora de la pista, que siguin així tan amics i que... És un rotllo que m'agrada. I llavors Rafa Nadal deia que formar-ne part, sabent la quantitat d'icones importants que han protagonitzat aquesta campanya abans que ell, doncs que era un orgull. I també compartir l'experiència amb Federer, que com ell diu, doncs, ha passat de ser el major rival a un amic proper, doncs que també havia sigut bastant emocionant. Llavors, doncs, un cop més, Louis Vuitton ha fet gala d'aquesta tradició de presentar persones excepcionals amb professions i trajectòries molt diverses, amb les seves campanyes aquestes de Corvallis, que abans doncs, havien passat Angelina Jolie, havien passat infinitat de... També coses que, si un dia us avorriu, voleu buscar. Campanyes molt maques, molt pensades i també donant una mica de valor a la marca.
Val, aquí vull fer-te una pregunta, que és... Jo entenc que hi guanya la marca si una persona amb un rostre molt conegut du roba de la mateixa marca, que és bàsicament visibilitat, molta visibilitat. Però a la inversa?
I visibilitat, i perdó, eh? I jo crec que va fins i tot més enllà perquè també t'agafes dels valors que té aquesta persona.
Val.
Per això, quan a vegades hi ha alguna persona que està envoltada en un escàndol, el primer que fan les marques és treure-li la seva... Perquè és amb... no vull tenir res a veure amb aquesta persona.
Val.
En canvi, aquí, per exemple, estem parlant dels dos esportistes, i ja et diu que si aquests esportistes vesteixen la teva marca té valors d'amistat, té valors d'esportivitat... Saps? Una mica com que va lligat. Mm. Ara, les persones que les protagonitzen, què treuen? Diners, bàsicament. També prestigi, perquè ser imatge d'una marca tan important i tan gran també dona molt de valor. Sí, molt de prestigi i, al final, una mica també visibilitat, perquè surts més enllà de la teva feina, no?
Vale.
De fet, ja és una línia que cada cop és més fina entre també esportistes, marques...
Sí,
jo crec que va començar... Segurament no va ser qui ho va començar, no? Però des d'allà David Beckham amb els seus Calvin Klein...
Sí, ah, mira.
Ja va ser com una línia fina de dir... Vale, ja no sé si ets més...
Cristiano Ronaldo també ho va potenciar molt.
Sí, Cristiano Ronaldo també ha fet molt de publicitat. També molta gent... Clar, és que al final és això, són sponsors a vegades.
Clar.
Per exemple, els tenistes, amb el tema dels rellotges, han de donar imatge.
Sí.
Amb la roba esportiva. Doncs clar, ja són imatges de segons quines marques, segons quins valors, i ja va una mica tot lligat. I, de fet, ara just que parlàvem d'això, Louis Vuitton no és els primers rostres coneguts que agafen, com ja ho hem dit, però és que, a més, l'última campanya, per exemple, la va fer el tenista Carlos Alcaraz.
Ep.
Va ser la imatge de la nova campanya de masculina del 2023. I, home, per un nano de...
De Louis Vuitton.
Sí.
Déu-n'hi-do.
I, a més, va tenir el privilegi de presentar el mític baúl de Louis Vuitton, personalitzat amb, com amb la seva, a l'honor de les seves com grans fites.
Uau!
De dels premis que havia guanyat, les seves victòries...
Mira, jo que me n'alegro per ell, perquè Carlos Alcaraz... Soc molt fan de Carlos Alcaraz.
Ai, m'encanta.
I del que està fent.
I llavors digue-li a un nano de 20 anys que sigui imatge de Louis Vuitton.
Clar, clar, clar.
Doncs
clar.
Això dona un prestigi, dona més ombria, que dius, ja no és un nano que juga a tennis i ja està, sinó, ostres, és imatge de campanya, ja també s'associa ell mateix amb uns valors d'elegància. De... I, a més, és que Carlos Alcaraz és l'ambaixador de la firma, és un dels ambaixadors. Yeah. Llavors, per exemple, quan ell hagi d'anar a un esdeveniment, segurament portarà un smoking de Louis Vuitton. O sigui que també hi ha una mica un win-win pels dos, que també es beneficien. Llavors, el lligam aquest de les marques amb els esportistes cada cop és més habitual i fa més entreveure la connexió que hi ha entre la moda i tots els camps que hi ha al voltant, que la moda està present a tot arreu. O sigui que està amb els esportistes, amb els actors, amb tothom.
Tot arreu, fins i tot el Pergüell.
Fins i tot el Pergüell, fixa't. No, és que com la moda està a cadascú, doncs al final és inevitable no veure la moda. O sigui, està implícita al nostre dia a dia. I el Pergüell més encara, que ara podem dir que han estat allà totes les celebritats. Imagina't qualsevol d'aquestes, Ana de Armas dient, he estat en el Pergüell. I tu, anda.
Clar, clar, clar.
Sí, tothom.
En fi, escolta, continuem parlant de moda les properes setmanes.
Aquí estarem, portant més informació, més dades... La setmana que ve, sí, justament ja la tinc una mica mig pensada i és un aniversari, com no.
Ah.
Però aquest cop, en comptes de cinema, tot i que també hi ha una menció, és amb literatura.
Ep!
Fa 15, espera't, que ara em liaré amb les dades. Sí, jo crec que fa 15 anys de la novel·la del Tiempo entre costures. És que ara estava pensant, dic, fa 15,
ho vaig llegir l'altre dia.
Sí, clar, per això va també una miqueta lligat al cinema.
Val.
Però la base és això, el Tiempo entre costures... Sí, l'he vista, m'he llegit el llibre...
Sí? I què?
És de capçalera.
Sí,
I a més és de les adaptacions més fidels a un llibre. Però bueno, no us faig molt spoiler, que si no dimarts que ve no m'escoltareu.
No, parlem dimarts que ve. Ferrés, gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Fins dimarts.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Bona tarda.
Bona tarda, bona
nit. Sanau, ja bona vesprada.
Hola, hola.
Giró.
Bona tarda.
És que acabo de llegir una cosa que sé que a mi em fa moltíssima il·lusió, però moltíssima, i sé que a tu també.
Sí, 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 sí.
Nom propi. Ludovico Einaudi tornarà als escenaris el 8 de novembre al Gran Teatre del Liceu. A partir de demà, sortiran aquestes entrades a les 11 del matí al web del festival, dins el qual s'inclou un concert com aquest, Ludovico Einaudi, autor de bandes sonores increïbles com Intocable, però vaja, no només de bandes sonores, sinó de composicions perfectes com aquest divenire que estem escoltant. En fi, de moltíssimes joies de la música.
Jo estic molt contenta d'aquest anunci i ja ho dic des d'aquí, si us plau, algun oient que tingui molts calerons i que ens vulgui convidar en aquest concert.
Exacte.
Estem encantadíssims d'anar-hi perquè crec que la cartera no sé si ens ho permetrà.
Demà veurem a les 11
del matí. Barates no seran, però al final la cultura es paga.
Sí.
Però és un mestre. També et dic, compositor de grans bandes sonores, i almenys en el meu cas, i crec que el de molts estudiants, ha estat la persona que ens ha fet concentrar més.
No hi ha res
com estudiar amb Ludovico.
Sí.
Un petit apunt, si em permeteu. Andare, que és una de les peces que més m'ha emocionat a la meva vida.
No, és brutal.
És una autèntica passada el que ha fet aquest home tocant, inclús posant un piano sobre un glaciar a l'Antàrtida, en fi.
M'ha fet això?
Sí. En contra del canvi climàtic. És una meravella. Ara, micròfon tancat, li explicava a la Inés quan marxava que recordo un concert en el Fòrum en el que el vaig poder veure en directe, mentre amb una mà tocava el piano, amb l'altra posava una serra.
Què dius,
una
ara?
Serra manual, eh? De tallar.
Sí.
Amb un cubell d'aigua, i la movia fent so a l'hora que tocava el piano.
Ostres, és que és un mestre.
Era magnífic.
Escolta,
era magnífic.
8 de novembre, no? Has dit a on?
8 de novembre, al Gran Teatre del Liceu.
Uah, és que més al Liceu.
Dins del Festival de Jazz de Barcelona.
És que més al Liceu.
És una barbaritat. Giró, com que de seguida saludem la persona que tindrem al telèfon, et veus escoltar una mica d'Einaudi?
Sí, abans, però deixa'm dir-te que
tira.
Toca el 8 de novembre, el 4 és el meu aniversari.
Ep,
jo ho deixo caure.
Si...
Sí, t'ho dic a tu, que t'agrada molt.
Sí, ja. Bé, Einaudi. Giro, va, aprofitem aquesta música. On anem avui amb la girocleta?
Doncs avui, mira, va bé aquesta música. Veus? Perquè és un altre capítol, un nou capítol de locals i botigues històriques a Barcelona que van tancant, que ens deixen una Barcelona molt diferent a la de fa uns anys, on trobaves la merceria de tota la vida al costat de casa, on trobaves el quiosc, on trobaves doncs, un seguit de locals i de comerços històrics que ja no trobem. I aquesta vegada hem de parlar de la papereria Navarro, que segur que us sona el nom, perquè va ser la primera botiga del barri d'habitatges de la SEAT, a la Marina, i que a finals de juny, d'aquí poquet, abaixarà la persiana. Tanca perquè els fills del fundador es jubilen i també perquè no han trobat relleu. Llavors, és una botiga que tanca perquè us en feu una idea després de 70 anys d'història, o sigui, la de persones que han passat per aquesta botiga, que han comprat alguna cosa, que han explicat... Bé, al final, no? Suposo que com que és un barri tots es coneixien i això que deia és la primera botiga que es va construir al conjunt d'habitatges de la SEAT, que són uns habitatges que es van construir als anys 50 perquè els treballadors doncs, tinguessin un lloc on viure. Llavors, a aquesta hora, crec que ja ens estaran escoltant alguns dels fills del fundador, l'Enrico, l'Ester Navarro. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Enric. Per la veu, dedueixo que ets l'Enric.
Sí, sóc l'Enric, Enric Navarro.
Enric Navarro, encantats de saludar-te. T'anava a dir com esteu. Suposo que aquests últims dies i després de l'anunci que baixeu la persiana venen més persones que normalment, no?
Sí, és un goteig continu perquè venen... persones, ja està, venen a la tercera generació de les persones que venien van començar a vindre aquí a la botiga. Venen i, bueno, quan veuen totes les fotografies que hem posat als caparates per anunciar i la nostra trajectòria tota la vida, no? Diferents fotos de diferents èpoques, dels anys 60, 70, 80 i 90, i es donen les gràcies perquè venien el seu avi i tot, a buscar el diari, i, bueno, és molt, molt entranyable.
No, home, són molts anys d'història, Enric. Mira, això ho vam fer ara, just fa una setmana, ho anem fent malauradament, que anem explicant que van tancant locals i comerços històrics. La setmana passada, no sé si ara li sonarà el nom, però parlàvem amb el propietari de la llibreria Stock, que està
al
carrer Comtal de Barcelona, i ens feia una radiografia dels comerços i les botigues que hi havia quan va obrir, que era just fa 35 anys, i m'agradaria, si pogués fer el mateix, ara no sé si està dintre o fora la papereria, però que ens expliqués el que hi havia de quan vostè era petit, tot el que recorda les botigues que hi havien i el que podem trobar a dia d'avui. A veure si ens ho pot explicar, Enric.
Sí, oh, i tant. Bueno, aquí això es va crear molt bé, com deu abans. L'empresa SEAT la van ubicar aquí baix, al port de Barcelona, anomenat el Zona Franca, i llavors... la SEAT va fer unes vivendes per a aquells treballadors que venien de tots els llocs de punt d'Espanya, no? I llavors van crear les vivendes i van crear un economat, per subministrar-se tot el que els calia, no? Com comprar el menjar i totes aquestes coses, no? Mm. I, bueno, i unes escoles i també un centre esportiu, que costava d'un camp de futbol, una piscina i uns columpios, el qual vam disfrutar moltíssim, la veritat. I arrel d'aquí es va muntar... Bueno, el pare va muntar la papereria, i després també es va muntar una carnisseria, que era el Paulino, per descansi, una bodega, que on venien el vi, un bodegó i tot, que era el senyor Ernesto, la leixeria, una pescaderia, una farmàcia i el forn de pa. Mm. I aquí, bueno, hi era com un poble, perquè la gent, quan volia una cosa, que, per exemple, no sé, pues, tovalloles, pues, deia a mon pare, escolta'm, Enrique, quan vayas a Barcelona, perquè, clar, era com anar-te'n ara a, jo què sé, a Sant Cugat o a Manresa, no? Quan vayas a Barcelona, traiem-hi unes toalles o unes camisetes de la talla tal, i així va començar el pare. I abastecint el barri de les seves... mirant de cobrir les necessitats que tenien en el seu moment. I així es va començar tot.
I ara ens has explicat com va començar el que trobàvem fa 70 anys, que ens explicava que era com un poble, que ho trobàveu tot. I ara què hi ha, a dia d'avui?
ara, bueno, pues quedem nosaltres, perquè ja no... Ja la carnisseria no existeix, la l'atxeria tampoc existeix, el forn tampoc existeix, ja es manté la, la bodega, però ja són altres persones, no tenen res a veure amb la persona que va començar, i la farmàcia, que són la tercera generació que s'han quedat en la farmàcia. Saps?
Encara resisteix la farmàcia.
Encara, sí, la farmàcia.
Encara resisteix, encara, i per sort.
Sí, encara resisteix.
I vosaltres tanqueu, si tinc ben entès, perquè us jubileu, sou els fills del fundador, i perquè no heu trobat relleu, oi?
Sí, nosaltres entre, som tres germans, els quals són dos els que estem aquí, i tenim sis nets. Els meus pares tenien sis nets, i cap d'ells ha volgut continuar amb aquesta trajectòria, amb aquest negoci.
I ara té idea de que no sé quina botiga es pot obrir a la, on fins ara hi ha hagut la paperia a Navarro?
Bueno, ho està gestionant el gestor, però encara no ho tenim...
Encara no se sap.
Encara no està decidit. Sí.
I llavors, abaixareu persiana a finals de juny, no? Tinc entès que us voleu esperar, sí, que acabi el període escolar.
Vull esperar. En principi, volíem viure a l'últim Sant Jordi. Això ho teníem molt clar, era innegociable. I llavors, després ja ens hem engrescat i volem acabar el que és l'any escolar.
D'acord. Hi ha data, però, el tal dia baixarem la persiana, el dia de comiat, festa de comiat?
L'últim dia, segurament, serà el 28 de juny.
28 de juny.
28 de juny.
Suposo que molta gent vindrà fins a la papereria a despedir-se, Enric.
Sí. Volem fer un acomiadament, com un event, i per convidar totes amics, perquè tots aquests clients s'han convertit en amics, no?
Enric, bon dia, bona tarda, vaja.
Bueno,
tarda, sí. Mira, Enric, jo et voldria preguntar, perquè molts barcelonins pensem comúment allò de que els comerços centenaris, històrics, aquells comerços de tota la vida que acaben tancant, doncs ens fa molta pena, no? Però m'agradaria posar un valor, i que ho expliquessis tu. Què creus que és el que perdem, Enric, perdent aquest tipus de comerços a una ciutat com Barcelona?
Jo crec que el que estem perdent a la ciutat de Barcelona, i crec que és molt preocupant, són el tema d'oficis. Perquè no hi ha les generacions actuals, les que tenen que agafar el relleu i tirar endavant, no hi ha oficis. Costa molt trobar un ofici de diguem, una merceria, allò que busca un botó o que t'ha passat una cosa i vagis a una persona especialitzada. Per exemple, se't trenca la liana de la finestra, no saps a qui acudir perquè t'ho canvi, no? A mi, jo em trobo que aquí a la botiga em ve gent gran que em diu, escolta, Enric, mira, m'ha passat això, on puc anar perquè m'ho solucionin? Sí. Clar, perquè tot el que passa, la gent li diu, no, compra-te un nou. Ostres, tu, escolta'm, això no és tan senzill, eh? I jo crec que el que està passant és això, no? Pastissers, per exemple, pastissers que facin els pastissos i tot. No, és molt tot... Avui en dia tot és molt processat, molt fred.
Que important això que ens diu l'Enric, és que estem perdent oficis.
Doncs si era que l'escoltava, Enric, i Joan, amb la teva pregunta...
Tu vols fer un armari perquè un armari empotrat i tot, doncs te'n vas amb un gran d'aquests, ja no... No hi ha un carpinter que diguis, escolta, vine a casa, fes-me mides, digue'm, a veure, què farem? No.
No,
és que... No el trobes.
No, i molt important el que està dient ara Enric, que és això, que estem perdent molts oficis, i el meu desig seria que tant de bo, encara que, com que encara no se sap i esteu en converses, com ens explicava, la nova botiga que s'obri a la papereria Navarro fos algun ofici, però m'aventuro a dir que probablement, i malauradament, no ho serà, per això doncs, és tan important mantenir
bueno,
que tenim.
Estem amb això, eh? Vull dir, nosaltres no acceptem sincerament, que sigui xinès o una cosa així, tampoc no ho volem, eh? De cap de les maneres.
Bé, ja veurem quin futur se li espera. De moment, Enric, ens hem apuntat la data, 28 de juny, festa de comiat de la papereria Navarro. Suposo que serà de portes obertes a tothom.
Abans volem fer una festa, eh?
D'acord.
Abans volem fer una festa, segurament per un 14 de juny o un 15.
D'acord.
O 15.
D'acord, queda poc, això sí que els hi podem dir tots els oients que ens estiguin escoltant, no?, que aquests dies que aprofitin per desplaçar-se fins a la papereria Navarro per venir dir adéu i per acabar de tancar aquesta etapa. Enric Navarro, fidel fundador, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Espera, que us vull passar amb la germana a l'Ester, que
sí,
ens sentim una paraula, sisplau. Gràcies.
Sí, sí.
Sí, mana'm.
Hola, Ester, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Tu ets la germana de l'Enric, no? També filla del fundador, d'acord? Ara estàvem parlant amb ell. Mira, si li sembla bé, li farem la mateixa pregunta que li hem fet a l'Enric, que li has fet tu, Joan, que m'ha agradat molt.
No, jo volia destacar això, no? Que, és a dir, m'agrada que siguin els propis protagonistes qui posen en evidència, blanc sobre paper una mica, el que estem perdent a la ciutat de Barcelona, perdent comerços històrics com aquest del que estem parlant avui, que és la papereria Navarro, no? Què és el que perdem perdent aquest tipus de comerços, Ester?
No, doncs mira, perdem molt el contacte de persona a persona. La gent el que vol és consell, es vol... Venen aquí i et demanen el consell, què et sembla això per una nena de 7 anys, de 6 anys, de 10 anys, vull dir, o per una persona gran, el llibre, mira, doncs li agrada de misteri o li agrada de... I això molta gent, quan nosaltres els hi venem, després, inclús a vegades et diuen, em vull emportar això, per tal... I jo els dic, no, això no és adequat per aquest nen. Això, doncs és que no m'agrada res més del que tens. Bueno, doncs no me'n compres res més, però això no és adequat. Doncs aquesta persona després torna, perquè tu no l'has enganyat. Clar. I aleshores, molta gent és el que passa. No, ben, escolta'm, nena, em vas vendre l'altre dia uns llibres pels meus nets que li van agradar moltíssim. Per favor, agafa'm uns més. Mira, ara tenen aquesta edat, cada any, això, cada any. Inclús em porten llista amb noms, amb edats, i prepara-m'ho que t'ho vindré a buscar demà o demà passat.
Ester, què ha estat per tu la papereria Navarro?
Per mi és la meva vida.
Estàs trista, eh?
Hombre... És agridolç. Costa.
Hi ha alguna manera de encara que fos una ínfima possibilitat, Ester, de salvar-la?
Mira, si vols que et sigui sincera, encara que vingués algú de fora, perquè la família, els nebots i els meus fills no han volgut, és molt difícil. Nosaltres, amb la trajectòria que tenim i amb els anys que fa que estem aquí, clar, és el que diem. Llavors, som amics, no?, dels clients. I els clients també venen. I llavors, ha vingut gent a vegades per demanar la botiga, per quedar-se, i nosaltres hem vist que no eren adequats, que no eren persones adequades per aquest negoci, no? Mm. Aleshores, no. Si vingués gent més d'aquí, més de la nostra terra, no?, per dir d'alguna manera, que no tenen res que veure, no ens queixem, de lo de més, però... que vingués més gent d'aquí, del barri, de la nostra terra, doncs dius, bueno, doncs sí. A més, nosaltres els volíem ensenyar, eh? Vull dir, nosaltres baixàvem aquí cada dia durant 6-7 mesos el que fes falta per ajudar-los. Però no t'entenen. O sigui, estan parlant amb tu i no saben el que estàs dient. Llavors, dius, bueno, si no ens entenem, com portaràs el negoci tu, si no ets capaç de parlar amb mi?
Ester, gràcies pel teu testimoni i també per posar sobre la taula, com deia el teu germà, que estem perdent oficis a la ciutat de Barcelona, i a banda d'oficis estem perdent el contacte humà, que és tan i tan important.
Ester, per últim, ens dèieu que el dia 14 feu aquest comiat?
Sí, nosaltres ho estem pensant, i pel tema de que la gent també se'n va fora en seguida, quan arriba el bon temps i tal, al final havíem pensat segurament el 14, que és un divendres a la tarda, perquè el dissabte potser la gent també se'n va. Llavors ho estem pensant, però segurament ho farem el 14 a la tarda.
Tothom convidat, eh?
Sí, tothom ho farem... Sí, ho comunicarem per tots puestos, i tothom que vulgui, evidentment. Ojalà vingui... Ojalà. I també nosaltres ho hem fet tant de temps, aquesta despedida, perquè vam començar a l'abril a posar el lletrero, les fotos, perquè vam dir, volem que se n'assabentin la gent més gran, que molts ja no hi són, de l'edat dels nostres pares, que aquesta gent ni surten al carrer ni venen tan sovint. Llavors, tenim que fer-ho molt de temps perquè ens assabentin inclús els que no viuen aquí, perquè hi ha gent que després ens ha trucat, ens ha enviat whatsapps, escolta, que m'he assabentat, estic a fora, ja vi que fora fa 10 anys, però m'he assabentat. I això és el que volíem, que doncs... la gent d'abans.
Doncs a veure si escoltant la ràdio, que escoltin Ràdio Estel i s'assabenten d'aquesta notícia i passen a la papereria Navarro. Esther i Enric Navarro, fills del fundador de la papereria Navarro, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, eh?
Bona vesprada amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada de
nou. Què tal?
Bueno, una mica tocat, eh?
Sí,
perquè...
eh?
Perquè se'ls nota molt compungits als germans Navarro.
Sí, 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 sí.
I és normal, eh? Tota una vida que, no per manca de voluntat, no? Sinó per les circumstàncies actuals, la conjuntura de la vida els hi obliga a baixar persiana, com diu l'Olma. I han transmès, no?, aquesta petita tristesa que és normal que tinguin.
Bé, jo fa dos o tres dies... separats, eh? Evidentment. Però fa dos o tres dies que li dic a l'Olma en privat, deixeu-me fer-ho públic, que la feina que fa darrerament en aquesta girocleta de contactar amb comerços històrics de la ciutat de Barcelona que van tancant, doncs a mi em sembla espectacular.
Sí.
Perquè precisament ens dibuixa el panorama d'una Barcelona que ens està quedant i que a molts no ens agrada. Que a molts no ens agrada, no volem una... Perdoneu, que digui...
No.
Igual coses que no he de dir, però vaja, jo no vull una Barcelona plena de Starbucks, Zares i H&M. Saps el que em vull dir?
No, o sigui, poden tenir el seu espai...
O també.
...a un centre comercial,
exacte,
per exemple...
O també, però no només.
Però a la ciutat...
Perquè si no, amb què ens quedem? Amb les tendes de sevillanes i faralaes a les Rambles? Saps el que et vull dir?
Sí.
I para de comptar.
Clar.
Però és una cosa que crec que no ens agrada a cap de les generacions. O sigui,
no
trobaràs algú que digui no, aposto, mi, jo vull una Barcelona que el centre de la ciutat sigui el mateix que el centre de Milà.
A veure, igual,
no
hi ha,
a ningú.
Igual hi ha un perfil, eh? Igual hi ha un perfil una mica tonto, si em permets. Sí, és veritat. Gent que...
No, sí, perquè estàs perdent.
Hi ha gent que li és igual.
Hi ha gent que li és igual o que, bueno, que ho veuen més fashion o més modern o més qualsevol cosa d'aquestes. En fi, per a mi és
però
una llestima.
Però també et dic, perquè aquestes coses no passin... S'ha d'anar a comprar.
Exacte,
a
exacte. I també us dic una cosa, estem a Barcelona i estem a Catalunya, però jo que sóc de Castelló, i quan torno a Castelló, a Castelló està passant exactament el mateix.
Sí, eh? És que crec que està passant a tot arreu.
I Castelló és un poble de 100.000 habitants, i vas caminant pel centre, i els locals de tota la vida que jo conec ja no existeixen, estan allà tancats.
I això que quedi clar, o sigui, al final també hem parlat amb, a banda de botigues i locals històrics de Barcelona, d'altres llocs, però que normalment toquem com els més emblemàtics de Barcelona, però és que passa a tot arreu. Jo quan vaig a Figueres, sense anar més lluny, cada cap de setmana em trobo que hi ha una botiga nova i una botiga històrica tancada, que dius, ostres.
A mi em va passar, com sabeu, vaig estar 3 anys vivint fora de Barcelona, quan vaig tornar al barri de Gràcia, no hi havia res igual.
I això que Gràcia encara té el seu encant en aquest sentit, no?, una mica. Cada vegada menys, no?
Cada vegada menys.
Cada vegada menys,
cada vegada més sí, Starbucks.
Sí, sí. Si vas a Castelló, cosa que no us recomano, no aneu a Castelló perquè no... Saps, és
jo recomano
horrorós.
Molt, Rafa, ja ho saps, soc molt pesat, eh?
Sí.
Com a parc temàtic, l'aeroport.
Home, l'aeroport està molt bé...
Can Fabra...
L'aeroport està molt bé per fer alguna gincana o algun escape room. No per viatjar, per viatjar, oblideu-vos.
I aquí té l'aeroport Josep Tarradellas, i aquí té l'aeroport Adolfo Suárez. Nosaltres, vosaltres a Castelló teniu
Fabra.
Can Fabra.
Can Fabra, el pirata
a baix,
terrible.
Entre parèntesis, posa l'aeroport de l'abuelo.
Em fan terribles. I cada botiga
ho
ja...
Ho va dir això, eh?
De debò?
Sí.
Sí, va convidar...
Em pensava que era una broma
teva.
No, perquè va convidar els seus nets a la inauguració.
Va convidar el net i va dir, este es el aeropuerto del abuelo.
Sí, este es...
Sí,
senyor Carlos Fabra. Nietos míos, este es el aeropuerto del abuelo.
Ja ha tornat a tocar alguna bonoloto?
Segurament, però ja no és notícia. Van ser notícia les 50 primeres vegades, però a partir d'aquí ja no hi ha. No, però us dic una cosa, tu arribes a Castelló i entres a Castelló, que per cert és una entrada... En fi, és el més horrorós que et pots imaginar.
Però què passa amb Castelló?
Què està passant?
Castelló és molt lleig.
Un mai ha de criticar d'on ve.
Però si menja molt bé.
Si menja molt bé. Tens alguna qüestió? Estan les rosquilletes.
Una cosa bona que té Castelló.
Està la coca de tomata i està la Magdalena. Les festes de la Magdalena, que estan molt bé. La resta de l'any, marxeu despavorits de Castelló perquè és horrorós. I a més no pots sortir al carrer sense que et saludin 45 persones.
Jo te fas a l'Auja si li pregunteu per què va migrar un dia de Castelló a Barcelona perquè
per tots. Es dic una cosa, Barcelona tampoc pensis que... O sigui, Barcelona m'encanta, però cada vegada menys m'encanta menys, val? I més quan estàs vivint aquí. Però... Lo de Castelló...
Què està sonant?
Tu entres a Castelló i trobes un Kentucky, un Burger King, una gasolinera, un... Això és el panorama i moltes rotondes, val? L'hospital allà i de seguida... Per cert, jo visc conforme l'entrada. I el Castàlia.
Vols dir la dreixa, també?
A veure què sona.
Mira aquest poble.
Home, sí. Aquest és el nivell de la Diputació de Castelló.
Mira.
Van agafar un dia, ja fa anys, eh? Van a agafar un dia la Diputació de Castelló. ¿Com podem reclamar que venga la gent? Tengo una idea, chicos.
És com el Ciudad de Vacaciones. Venido a mi Ciudad de Vacaciones, dígame, però més cutre.
Home, clar, perquè és que... Però clar, és que he venido a Ciudad de Vacaciones... No, no, Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones.
Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones.
És Castelló pur i dur.
Clar. Encara és més cutre, això.
És el que pesa.
Com gairebé...
No és més cutre, fa una barreja perfecta.
Ja perdonareu, però el País Valencià...
Ara canten nens?
La comunitat valenciana, perdoneu, està plena de
cutrerío.
Sí.
És així.
Sí.
Som supercutres.
Cullera,
no passa res. El que té i ja està.
No passa res. S'ha d'acceptar, cadascú és el que és, no hi ha cap problema. Bueno, i després d'aquí...
de Castelló.
Després de fer aquesta repassadeta amb tot el carinyo a Castelló, sort que allà no...
El teu Castelló és el meu Tarragona?
Sí. O inclús el teu Lleida, et diria que no sé què és pitjor.
Només si tu haguessis nascut a Tarragona, que no és el cas.
No.
Soc fill de Castelló. Per sort per tu. Clar.
Perdó, l'última cosa abans de continuar. Hi ha algú de Castelló que estigui orgullós?
Tots.
Ah, això encara és
tots,
orgullós.
Però estan secs. No veuen les coses. El amor és ciego.
Ara que deies de Lleida i on t'havia nascut, mira, si hagués nascut a Tarragona, encara. Si hagués nascut a Lleida, encara de nadó, estaria buscant ma mare, perquè no la trobaria per la boira. També t'ho dic, això. Seria un nen orfe de boira.
A Lleida, quan neixen els...
Els donen a la primera que passa. Perquè no ho saben.
Bueno, pues per aquesta mateixa.
Sí.
Te estaba esperando un hijo. Bueno, es que estoy embarazada. Bueno, pues cuando salga el suyo...
Ya le damos a la otra.
Això, però en català i accent lleidatà. Exacte.
Bueno, en català, que estem parlant de Lleida.
Que baixi la raga. Que baixi la raga. Ara sí baixi la raga i la perle.
Que fan
el Fabricació Pròpia, ens parlaria lleidatà d'una manera molt fidedigna. Bueno, què? Voleu que ens fotem amb algun...
Ah, no.
A Múrcia o...
És molt fàcil.
Anem cap a Múrcia.
Múrcia, que bonita eres,
Múrcia és molt fàcil.
I la Rioja existe.
I la Rioja...
Home, i entès que existeix una comunitat que es digui la Rioja.
Home.
M'ho han d'explicar tan bé, això.
Però per què?
Per què no?
Però porta
el... és quan el vi no ganó la tierra.
Però porta,
saps?
El nom del vi, és com Barcelona, que porta el nom d'aquest club nostre.
Exacte.
Sí.
El nostre club, el Futbol Club Barcelona.
No sóc jo, és la portera.
Aquesta ciutat que no, porta no el nom del nostre club.
No.
Vols seguir
així o...?
Podríem seguir.
Tu ja
saps que podríem seguir perfectament. Sempre és perillós, perquè quan vas divagant...
Sí.
Arriba un punt en què t'animes més.
De cop i volta en Joan ha començat a fer bromes de nens orfes a Lleida, saps? I dius, en quin moment acaba de passar això?
No ho diguis així, que s'ho
envolleix,
això.
No, estava posant
context. Són canviats de mare.
Són canviats
diferent.
Són nens emboirats.
Són nens perduts, canviats de mare.
Nens emboirats.
Després mola, perquè saps què passa? Quan es fan grans, van veient i dic, jo me parezco a tu madre.
Sí, és així. Perquè casualment es troben per Barcelona. Lleida és impossible.
Ah, no, clar, es troben per aquí.
Tots han marxat d'allà.
Hi ha com una gincana i al final, no?, als 30 anys acaben
trobant... Ai, Lleida, terra de boires i cargols.
Lleida.
Digues que els estimes, que després es preocuparan.
Evidentment que els estimo. Jo estimo tota la geografia catalana, només faltaria, i l'europea també.
I l'europea. Mira, parlant de cargolades i de Lleida, anem concatenant temes. No, i així em guardo el bona vespa per demà i feina.
Ah, val.
Us dic, el Pol Gascó es diu...
Pau Gascó,
el cuiner que tenen a la Fabricació Pròpia, la versió de la tarda del Arnau París, va fer una enquesta a Twitter l'altre dia, que era com et menges el cargol.
Moment, que hi ha maneres de menjar... Ah, clar, amb salsa o sense.
No. Si et menges només la carn...
Oh.
La carn i la caca.
Ai, quin fàstic.
Hi ha gent que es menja carn.
La carn, la caca i la closca.
No, això és...
I no sé si hi havia alguna...
La closca te la pots menjar.
No pots.
Però un moment, carn i caca, ara de debò.
Jo menjo... És a dir, aviam una cosa, jo poso el palillo allà...
Espera, que el buscarem,
no,
aquesta.
Ja perdonareu,
No puc.
Poso el palillo allà dins i tot el que surt...
Ah, no, Joan!
Va cap endins.
Joan! Jo també,
perquè... I no. Encara, a veure. Closca dins a boca Pau. I xumet.
Gascó.
És broma.
Espera, que ara direm...
Jo em pensava que era com... O sigui, que era impossible trobar algú que es mengés carn i caca d'un carbó.
A veure, un segon, perquè estic buscant l'enquesta...
Amb la salsa no es veu res, no?
No he vist intoxicat, saps el que
ve? Si la trobo.
No, amb la salsa no es veu res, però a mi m'agrada a la llauna.
A més, te'n menges la caca sense salsa, diem-ne.
A més, perdoneu,
però...
A més, perdoneu, però si entreu al Lix de Pau,
sí, sí, sí.
Pau Gascó,
ha
adoptat un cargol...
Té una mascota que va venir fins aquí, eh?
Un cargol?
Va estar allà, on està José Matos, és ara...
El control tècnic.
...dirigint la nostra conversa, com un Ludovico Inaudi de la vida. Doncs hi havia un cargol l'altre dia. Una cosa... Mira, que ja he trobat l'enquesta. Enquesta, quina part del cargol... Només tres opcions. Només la carn, la caca no. Tot, més la closca, és a dir, caca inclosa... Tot també la closca. Atenció, perquè 74 vots, 8%, tot també la closca.
Tot també la closca.
I caca quants?
Caca...
La majoria?
La majoria, 59%.
Ah, tu no l'has triat.
No, perdona, és segona posició. La caca no, és el 59%. I amb la caca inclosa, 32%.
A veure, 59% caca no em sembla molt poc. Molt poca gent cuerda.
Jo crec que encara es menja.
Jo crec que aquí la gent va tenir una mica
no
de vergonya torera.
Clar, home, tu treus amb el palillo, amb l'escuradents.
Amb l'escuradents.
Tu treus amb l'escuradents el cargol, diguem-ne, la closca, d'allà no destries tota la boca.
Però com no us han ensenyat a menjar
cargols.
Com
ho has de destriar, allò? Si és molt complicat.
Clar, home.
Està tot
molt... Perdona, és que ara serà molt escatològic i és hora de dinar.
Es veu
moltíssim.
Sí, es veu
la diferència.
Atenció,
sisplau. La carn és de color marró, la caca és de color més fosc.
Parem les rotatives.
Parem rotatives?
Sí, perquè m'arriba un missatge d'una persona de Castelló.
Havia de passar, Rafa.
M'arriba una persona de Castelló, una persona que ha viscut tota la vida, o gairebé tota la vida a Castelló, molt castellonera. És ma mare. I diu, Castellón es muy bonito, sobre todo no hay cuestas como en Barcelona.
Mira, veus? Per algú es diu Castelló de la Plana.
Quan ha vingut de visita a petit, la meva mare, pobreta.
Home, allà on vius també, saps el que vull dir?
Sí, sí, clar, és que és el pitjor dia. I després afegeix, i se come muy bien.
Sí,
es mengen cargols.
Es menja molt bé.
I ma mare fa uns cargols. Fliparíeu.
Però ta mare segur que només es menja la carn, perquè és una dona com cal.
No ho sé.
Jo ara mateix podria fer entrar el Guillem per parlar una mica de Lleida, però com que els de Lleida en aquest programa no tenen veu ni vot...
Està vetat.
No entrarà.
Vetado. Algun cop has entrevistat algú de Lleida?
Segur.
Clar,
home, sí, segur. Vam parlar amb els propietaris d'on feien els millors cargols, fa poc.
No, segur.
És veritat.
No, aquí ha vingut gent de Lleida, sobretot...
Els has deixat entrar?
Si han trobat la sortida de la ciutat.
Ah.
Si al final...
He dit ciutat, oi?
Si al final...
Perdoneu.
Arriben, no?
Sí.
Arriben. El repte és arribar. Exacte. Carrego el micròfon.
Bonica gent de Lleida i de Tarragona, que us estimem molt també en aquest programa. I de Castelló, i d'allà on sigueu. Com més serem, més riurem, que cantava aquell.
A més, la gent de Castelló té un caràcter.
I au.
Una mala llet.
Tu vas rajant, eh?
És que tenim mala llet.
Minut i mig, pràcticament, i arribem a les dues del matí.
Del matí? A les dues del matí? Estem d'after?
Sí.
Una mica sí, no? Podríem dir-ho.
Sí.
Bogeries.
Demà més coses, eh?
Demà més coses.
Sí. Demà, mira, tertúlia esportiva.
Home,
per començar.
Home, i tenim molts temes.
Quico Passarisas, David Balaguer, Júlia Cortina. Farem torna la revisió del bar, eh?
Ah, sí, perquè avui, com tenim l'elenco de tertúlies complet, jo em pot dedicar a...
Tot això demà a les 10 del matí, alarma, eh? Vull dir, atenció amb els mòbils, us enganxarà la tertúlia.
Sí, senyora,
tenim alarma.
Sí, senyora, demà tenim alarma. Mira, ja estan demanant per allà... L'alarma, que soni l'alarma.
Ui, doncs que no, que s'ha canviat d'ubicació per reivindicar-se.
Sí. Veu Clara Luna, que serà amb nosaltres per fer l'anàlisi de la dotzena gala d'Eufòria i parlarem amb en Rangel, exconcursant també del programa. Per cert, setmana en la que s'acaba també el programa. Parlarem també una mica de tot plegat.
És el darrer, ja? El darrer capítol?
Sí, és la final, ja. La final, això. Carretera i Manta, també amb nosaltres. Farem una ronda pel territori català parlant... dels diferents Corpus Christi.
Clar,
que celebren
el Corpus
a Catalunya. Perquè quan pensem en Corpus, molts pensem en la Patum, amb Barcelona i l'ou com balla i les catifes de flors i pensem que això només es fa aquí i ja està. No, arreu del territori català es fa moltíssima cosa, i sí senyora, també a Lleida. La girocleta, el bona vesprada.
Ja el tinc fet.
La cara bé.
El guardo per demà.
Tot lo habitual. Tornarem demà amb tot lo habitual. De moment, prou, us deixem amb l'Estel Migdia i tota la informació que ens porta en Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. I tornem demà a partir de les 8. Adéu-siau.